Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julvé. La mesa del Congrés dels Diputats acorda prorrogar 15 dies la tramitació de la llei d'amnistia amb els vots de PSOE i de Sumar. L'objectiu és donar marge a Junts per Catalunya i també als socialistes perquè assoleixin un acord que impedeixi que la llei quedi rebutjada de nou al ple. Els grups, per tant, tenen fins al dia 7 de març per assolir una entesa a la Comissió de Justícia, un pas previ perquè el projecte de llei arribi al ple de la Cambra Baixa. La presidenta primera del govern espanyol, mentrestant, María Jesús Montero, confia que els grups siguin capaços d'assolir un acord i aprovar la llei, però insisteix en la constitucionalitat del text.
Desde siempre hemos dicho el gobierno, el Partido Socialista, que la ley entró constitucional en el Congreso de los Diputados, que tiene que salir constitucional y que, por tanto, cualquier cuestión, cualquier materia técnica que se quiera incorporar tiene que perseguir esas prerrogativas que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Y, por tanto, los elementos que nos separan son los que tenemos que desarrollar a lo largo de estos días y ojalá, ¿no?, lleguemos dentro de unas horas...
Més qüestions. Un tribunal de Londres analitza aquesta setmana l'última petició del fundador de Wikileaks, Julian Assange, per evitar l'extradició als Estats Units. L'activista s'arrisca a una llarga condemna de presó per espionatge si finalment és extradit. Els advocats d'Assange compareixen avui mateix i també demà dimecres en una vista per intentar aconseguir una autorització per recórrer contra la decisió d'extradició. Si se li concedeix, tindrà una altra oportunitat per defensar-se i, en cas contrari, haurà esgotat totes les vies internes i només podrà recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans, un pas que els seus advocats ja tenen previst fer. I en clau econòmica, Gotham City Research ja ha tornat a posar en dubte la comptabilitat de la multinacional catalana Grifols. Al fons li planteja més preguntes després de l'informe que va emetre ara fa unes setmanes en què l'acusava de manipular els comptes i també qüestiona els vincles entre la companyia i Scranton. El nou document, Gotham considera que els canvis en la governança de la companyia certifiquen que alguna de les seves observacions publicades, com dèiem ara fa uns dies, són vàlides i també qüestiona la relació real, com dèiem, entre Grifols i Scranton i si aquest lligam només es limita al lloguer de la seu corporativa. Mitjançant un comunicat, la farmacèutica catalana ja s'ha pronunciat, rebutja totes les insinuacions que ha titllat d'enganyoses i manipulades per part de Gotham City Research. I en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió que va patir una dona a Barcelona. Els fets van passar divendres a la nit a tocar de la plaça Lesseps, al barri del Ferró, a la capital catalana. Segons el relat de la víctima, avançat per BTV, un home es va apropar a ella i la va colpejar molt fort a la cara, sense cap motiu aparent. La policia diu que l'actitud violenta de l'agressor no tenia ni motivacions d'agredir sexualment la víctima, ni va voler-li robar res del que duia. Els Mossos ja no veuen una investigació després que la dona fos atesa en un centre sanitari i posés una denúncia per lesions. I abans dels esports, una darrera informació, marxem a Girona, perquè avui ha començat el judici contra l'home acusat d'agredir sexualment 5 menors d'edat a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i s'enfronta a 35 anys de presó. La fiscalia sosté que feia tocaments a les menors quan estaven soles, sobretot en període de vacances, i s'aprofitava també de la confiança que li tenien els pares de les menors per ser amic d'aquestes famílies. Els abusos haurien tingut lloc entre el març del 2017 i el març del 2019, quan les víctimes tenien entre 8 i 15 anys. Tres de les nenes són germanes. El judici ha començat avui amb les declaracions de les víctimes a porta tancada i està previst que s'allargui fins dijous, quan declararà l'acusat. A punt d'enfilar les 12:06, repassem, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Parlem de futbol perquè el diari L'Equip publica que el PSG validarà un projecte de Superliga diferent al proposat per Barça i Madrid. El seu nom era BOR i la idea era prescindir totalment de les lligues domèstiques. El format era de 24 clubs participants, 2 convidats i 8 de competicions europees, però no de les lligues de cada país. 4 grups de 6 equips cadascun. Els clubs s'asseguraven jugar 32 partits en primera fase, 16 com a local i 16 com a visitant. 8 equips quedarien eliminats a la fase de grups i després hi hauria les tradicionals fases finals a eliminatòries. L'objectiu del format era que els grans clubs juguessin la BOR amb les seves plantilles titulars i apostessin pels suplents a l'hora de jugar les seves competicions estatals. A nivell econòmic, els organitzadors esperaven recaptar 12.000 milions d'euros anuals, 8 dels quals anirien a parar als clubs participants. L'aliança del PSG amb la UEFA, però, hauria fet descartar aquest projecte previst l'any 2020. I un apunt de bàsquet, i és que el Bàsquet Girona ha anunciat la contractació del base canadenc Kenny Cherry. Arriba a l'entitat gironina fins final de temporada, en la que serà la seva 5a aventura a la Lliga Endesa, després de passar per Betis, Guipúzcoa, Gran Canària i Joventut de Badalona aquesta temporada 2023-2024, on hi va jugar 2 mesos. Aquest estiu passat va fer la preparació del Mundial amb la selecció canadenca.
Doncs amb els esports acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà la 1 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la 1 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana fa la parada solidària.
No minuts gairebé que passen de les 12 del migdia. Mireu, no sé si ho recordareu, però fa uns dies us presentàvem l'Uniride 2024, una iniciativa que combina aventura i solidaritat. Es tractava d'un projecte solidari i humà destinat sobretot a universitaris, amb esperit emprenedor i obert també a altre tipus de participants. Com ja us vam explicar aleshores, la iniciativa es materialitza com una ruta aventura on els participants s'enfronten a diversos escenaris al desert del Sàhara, superant 6 etapes seguint únicament les indicacions d'un roadbook, una brúixola i el seu instint. A més, enllà de la investigació personal de superació i aventura, cada equip transporta ni més ni menys que una càrrega de 40 quilos de material solidari destinat a les escoles i llogarets del desert, especialment per regions remotes i desfavorides. En el seu moment, vam tenir 2 estudiants que anaven a participar en el rally solidari i vam quedar que, en tornar, ens explicarien la seva experiència. I, com diem sempre a La Caravana, el que diem, ho fem. Doncs bé, ja han anat, ho han viscut i ara ens visiten en aquest estudi a La Caravana. Nicolás Gutiérrez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marc Nadal, molt bon dia.
Bona, Cedal, com estem?
Va, que intentava explicar de nou això de l'Uniride 2024, de fet, de l'Uniride, i no sé si me'n sortia prou bé. Tornem a explicar, per la gent que no sap ben bé del que parlava. Marc, què és l'Uniride?
Sí, doncs bàsicament l'Uniride el que és un ride solidari en el qual estudiants de tot el món, sobretot està centrat en Portugal i Espanya, es junten, agafen cotxes de més de 20 anys d'antiguitat, i el que fan és un recorregut per tot Marroc, de més de 2.000 quilòmetres de recorregut, durant el qual el que fem és donar material solidari a aquella gent més desafortunada que nosaltres, que no tenen recursos, que potser no tenen accés a l'educació, a material escolar, a roba, qualsevol tipus de coses que podem ajudar, en allà estem nosaltres per portar-li el que pugui necessitar i ajudar a millorar la seva qualitat de vida.
Això és una cosa que ja ens vau explicar la vegada anterior, que vau entrar per telèfon en aquest mateix programa, i de fet ens vau explicar com us estàveu preparant pel mateix rally. Ara entrem en detalls, però us demano un primer titular. Com titularíeu l'aventura, Nicolás?
Igual le paso la pregunta a Marc, eh?
A veure, jo penso que a l'Uniride, o l'experiència aquesta que hem fet, se li pot titular com el paraís de la solidaritat. Al final, Marroc, per mi, que és la segona vegada que hi vaig, és un lloc on podem trobar, primer de tot, un espectacle de naturalesa, una diversitat molt, molt bèstia, uh-huh. I al mateix temps també tenim gent a la que podem ajudar d'una manera increïble. O sigui, hi ha gent de qualsevol tipus de background socioeconòmic, i veiem que hi ha moltes oportunitats a la gent que podem ajudar-li en moltes diferents maneres, gent que li falta de tot, i realment per nosaltres, que podem fer servir la nostra passió pel motor per ajudar, penso que això se li pot dir que és un paraís solidari per nosaltres.
Quants dies heu estat fora?
Sí, estuvimos desde el viernes pasado, que fuimos hasta Algeciras. El sábado, muy muy temprano, a las 5 de la mañana, nos despertamos y cruzamos Algeciras-Tánger en ferry con todos los coches dentro. Pasamos el control fronterizo con la Policía Militar de Marruecos, que fue un poco complicado, pero bueno, fueron 150 coches llenos de material solidario.
Mira, ya te paro. ¿Por qué complicado?
Tuvimos un problema de papeles de nuestro coche, uh-huh. y bueno, tuvimos que imprimir fotocopias en el ferry, gracias al capitán del barco que nos dio acceso a la impresora, y luego de ahí pues sí que entramos en Marruecos. La organización se portó muy bien, nos ayudó bastante a entrar, y nada, pudimos participar y llevar el material solidario a las aldeas.
Coses com aquestes formen part de l'aventura, no? Suposo. Però la pregunta és, i ara em remeto abans d'anar-hi, ja no com es prepara un físicament, com es prepara un tot el material tècnic, com prepara algú com vosaltres tot el material solidari, sinó com es prepara mentalment pels imprevistos.
Mira, yo con Dominic y Marc siempre hablaba, hay que tener plan A, plan B, plan C, D, E, F, hasta la Z. Nosotros, por ejemplo, teníamos el plan A, que era ir con todos, el material listo, el coche listo, todo listo. Luego vemos que los documentos no llegan, bueno, por la huelga y el atur que hubo de agricultores, que cortaron muchos envíos. Entonces, el plan B era, pues hacemos fotocopias, y el plan C era, pues tendremos que ir el lunes cuando podamos tener los documentos. La cosa es que los documentos no llegaron a España hasta el jueves. Entonces, menos mal que conseguimos cruzar la frontera.
Marc.
Sí, al final també penso que això és un projecte també molt d'adaptació i flexibilitat, no? O sigui, pensem que l'Uniride, com bé deies, és no només la part mecànica, la part de solidaritat, però al final també és una cosa que et prepara perquè la gent que estigui participant ara algun dia també pugui emprendre, pugui ser una persona que pugui resoldre problemes en el moment. Llavors, penso que això, que l'adaptació i la flexibilitat és una cosa de les més importants i centrals de tot l'Uniride.
Quina ha estat la magnitud de tot plegat? És a dir, quants participants hi han anat? Quants quilòmetres heu fet?
Sí, fuimos 150 coches, entonces por cada coche van dos personas, uh-huh. Todos estudiantes de toda España, Portugal, y había un grupo de Andorra también, entonces más o menos 300 personas, más organización. Y de kilómetros totales, Quantos, més o menys 2.000 o així?
Sí, uns 2.000, 2.500, llavors compta també la tornada cap amunt o cap a baix, depenent de si venia saludant o un transportista, però bueno, dintre de Marroc mateix són uns 2.000, 2.500 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El que sí que m'agradaria saber és com és el vostre dia a dia allà, des de que us lleveu fins que aneu a dormir, si dormiu, ben sí. Bé, què feu?
Doncs la veritat és que és un dia a dia bastant dur. O sigui, tu pensaries que, clar, com és un Dakar per estudiants, que potser no és la magnitud que et podries esperar en un Dakar, però la veritat és que pensa que tu cada dia t'esperen entre 8 i 12 hores de conducció solament. Uh-huh. Llavors, tu el que fas és t'espertes, fas el teu check mecànic, que sol ser bastant bàsic, és més, mira els olis, mira els filtres d'aires, mirar el més bàsic de la mecànica i preparar això per el que et vinguin aquest dia. Llavors, tens l'esmorzar estilo marroquí.
Estilo marroquí, què és?
Estil marroquí... Bueno, tenen menjar bastant interessant, la veritat. O sigui, tens com un tipus de creps, que no són creps, i bueno, bastant sucre, la veritat, però bueno, o sigui, és tot així, és més d'estil del que porten per allà. Uh-huh. Llavors, tenim aquest esmorzar, i després ja s'ha sortit sobre les 7, 8 del matí, però clar, pensa que estàs despertant-te dues hores abans mínim per poder fer tota aquesta preparació. La conducció, i pensa que també durant la conducció molts cotxes es queden parats, molts cotxes es queden a les dunes, uh-huh. Tens que empendre tots els cotxes, i després arribes al campament sobre les 5, 6 de la tarda, i et toca un altre cop reparar el que tinguis que reparar, fer un altre check mecànic, posar tot l'acampada i sopar. I després tens el briefing i un altre cop a saber si tens que preparar alguna cosa més per el dia que ve, però acabes a les tantes i despertes superaviat.
Parece muy sencillo, como lo ha contado Marc, pero siempre hay imprevistos. Por la mañana te levantas, igual tienes una fuga de aceite, la rueda se te ha desinflado, luego, en medio del camino, rompes cárter. Te tienes que esperar a que te remolquen del medio de la arena a una pista. Por la noche hay equipos que no duermen porque están toda la noche con los mecánicos, que son bastante ágiles, pero igualmente tienen que ir a buscar la pieza, tienen que repararte, tienen que desmontar todo el motor. Duermes muy poco y siempre en arena, esterilla y tienda de campaña.
Sí, ens incluïm també en aquests equips que no van dormir, que van haver molts imprevistos i bueno... és una cosa molt, molt comú, això de...
Sí, com quins, per exemple?
Sí, doncs, per exemple, en el nostre cotxe mateix teníem el cobre càrter, no?, que és la protecció que va per baix del cotxe, uh-huh. I de tant fotre-li per les dunes i per pedres, vam tenir contactes tan forts que ens rossava el cobre càrter, aquesta protecció de baix, en parts del xassis. Llavors, cada vegada que anàvem conduint, se sentia com una vibració, uh-huh. I això vam tenir que passar de mecànic de dia en dia... intentant arreglar-ho. I això era pues, estar-te fins a tantes del matí cada dia perquè t'ho reparessin. O sigui, és algo molt comú, desgraciadament, però i molt, molt dur.
Luego también, Marc, el primer día, la batería, bueno, fue llegar al primer campamento y el coche no arrancaba, pasando el primer check mecánico. A nosotros tuvimos un problema más grande, que muy parecido fue el cubre cárter. En un golpe se subió junto al cárter, entonces el día siguiente con una piedra el cárter pues se nos rompió. Lo intentamos montar un poco con pasta de junta, que uh-huh. Bueno, une metal y la pasta cubre para que no haya goteo de aceite, pero imposible de arreglar. Y algun problema més?
Bueno, hem tingut gent que ha desllantat les rodes, que clar, a vegades tot et sembla que estàs anant per dunes, uh-huh. I de la nada et surt una pedra per allà al mig i clar, pues, se't posen al camí i hi havia gent que, clar, pneumàtics patats, llantes destrossades, suspensions completament trencades també, uh-huh. Una mica de tot. La veritat és que no et pots esperar la d'imprevistos que acaben...
Més amb cotxes, perdoneu, crec que és amb cotxes que tenen més de 20 anys d'activitat.
Exactament, més de 20 anys, no són 4x4, uh-huh. No tenen reductora, no tens absolutament res, sí, sí.
No, los coches los tienes que preparar muy bien y también cuando llegas ahí y tienes todas las rocas dándote con el metal, hay que hacer, como dice nuestro amigo Juanca y Pablo, poner la música más alta, porque si no...
Ho dèiem abans, 6 etapes pel Sàhara, seguint únicament les indicacions del roadbook, una brúixola i el seu instint. Us heu sentit desorientats en algun moment de la travessa?
Bueno, nosaltres el que vam fer per poder evitar al màxim aquest tipus de coses era anar amb un equip de 5 cotxes. Uh-huh. Si vas sol, la veritat és que és molt fàcil perdre's, perquè tens etapes on, per exemple... tu en el roadbook el que tens és la distància parcial, uh-huh. La total, i llavors tens un par de notes al costat que et diuen, vale, pues aquí trobaràs un arbre, aquí trobaràs un huet coets de sorra, aquí trobaràs tal, i després una altra de les notes molt importants és el cap. El cap el que et diu són els graus que tens que anar conduint, seguint una brújula. Llavors, pensa que hi ha moments on et diu, vale, tens que seguir 24 quilòmetres a un cap de 188. A la mínima que t'has vist una mica i baixes a 190 en comptes de 188, et perds. Arribaràs a un lloc completament diferent, no trobaràs aquest arbre. Llavors, aquests són els punts complicats, però siguin 5 cotxes junts, facilita això molt més i fa que sigui molt més fàcil d'arribar.
Sí, lo que ha dicho Marc, muy importante, porque los primeros días vas por asfalto, entonces ves desvío a cierto pueblo. Pues bueno, igual vas 100 metros adelante, 100 metros atrás, pero ves el desvío. Pero cuando te empiezas a meter en arena, en dunas, y tienes simplemente el ángulo, tienes que seguir la brújula, claro, si tú te desvías 5 grados en 10 kilómetros, te has desviado igual que 10 kilómetros, entonces puedes aparecer en un punto totalmente diferente, entonces tienes que volver y ahí has perdido, bueno, igual varias horas.
¿Quin ha estat per vosaltres el moment més memorable de la travessa? Aquell que dius sí o sí me'n recordaré sempre d'això.
Sí, doncs va haver un moment molt bonic que, en la meva opinió, és una de les coses que, o sigui, a mi m'ha marcat molt, i era que hi ha una etapa que és la més complicada de tota l'Uniride, que és l'etapa marató. En aquesta etapa marató, pensa que són 2 dies seguits, que són, no veus carretera, no veus asfalt, són només dunes, i nosaltres en aquest dia vam acabar al costat d'una població molt, molt petita, i érem en aquell moment 4 cotxes. Llavors vam parar allà, vam conèixer la gent d'allà, tothom s'anava apropant i parant amb nosaltres, i per sort teníem una pilota de futbol. Llavors el que vam fer és treure aquesta pilota de futbol i amb tota la gent que estaven allà vam començar a jugar a futbol. I va ser per mi un dels moments més bonics de veure com la solidaritat no és només donar material, sinó que és realment el que més aprecia la gent és que li donis el teu temps. Que estiguis allà, que els ensenyis que som tots iguals, dona igual d'on vinguis i on estiguis, que realment el poder treure una pilota i jugar amb la gent i estar allà passant temps amb ells és el que més felicitat pot donar. I aquest moment és un que tindré marcat al meu cap de per vida, perquè va ser un disfrute total. I, no sé, va ser una cosa molt, molt bonica veure que encara que no enteníssim la seva llengua, no enteníssim absolutament res, allà és on connectàvem i vam poder disfrutar moltes, moltes hores.
Qué important i qué bestia. Nicolás.
Sí, para mí, bastante claro. Fue en el ferry, a las 5 de la mañana en Algeciras, ver que no teníamos los documentos y ver a los 149 coches menos el nuestro, con todo listo para entrar en Marruecos, y yo en el ferry recé a los 10 santos que conozco y vamos, hablé con Dios y le dije, por favor, si existes, déjanos entrar en Marruecos y ayúdanos a llevar este material solidario. Y conseguimos entrar de milagro. Luego también otra etapa memorable. Marc siempre dice de aguantar el máximo material solidario porque Marruecos es muy diverso. Tú al principio llegas a Tánger y dices, esto podría ser un pueblo de España. Hay mucha agricultura, vegetación, el mar, hay estructuras, infraestructuras. Pero luego empiezas a bajar y sales de las autopistas y dices, ostras, que esto está a 2 horas de Barcelona en un vuelo. Y la peli cambia mucho. Tienes niños que por una libreta de 100 hojas entraban en tu coche como fuera, venían corriendo a por esa libreta. Ya no te cuento de cuando ves a niños sin calzado, de repente dándoles unas zapatillas de estas Skechers con luces, le has cambiado la vida. Claro. Entonces el año que viene, ahora igual podemos entrar más, queremos volver y aumentar al máximo este impacto de material solidario.
Ara ho explicarem això. Amb una experiència així es fan amistats?
La veritat és que és una de les parts més importants de totes. O sigui, pensa que tothom que està allà estem tots compartint, primer de tot, el dia a dia, estem 24 hores al dia junts. Estem, no només, no és com si estiguessis aquí a Barcelona, que vale, estàs en la teva zona de confort, sinó que estàs realment sobrevisquent. O sigui, estàs intentant sobreviure cada dia, passar-lo i poder anar a dormir al final del dia. No tens res clar, o sigui, despertes, no saps on acabaràs, no saps què passarà durant el dia, i això penso també que fa que les amistats que facis allà siguin molt més intenses que el que seria aquí a Barcelona, per exemple. Llavors sí, nosaltres hem fet amics molt, molt grans. Aquí també m'agradaria mencionar el Tom i el Pepe, 2 companys que es van allunyar en el nostre grup quan vam arribar, i la veritat és que sí, les amistats que es fan aquí en aquest tipus de rides són gent que te quedas en contacto.
Sí, por mi parte, básicamente es o haces amigos o te quedas ahí. Tienes que hacer alianzas, lo quieras o no. Entonces te vas a quedar pillado en las dunas, seguro. Entonces, si ya por la noche vas a hacer amigos, oye, te ven un poco apurado, sean madrileños, sean de Extremadura, sean de Barcelona, sean de donde sean, cualquier perfil socioeconómico, cualquier cosa, tenga el mejor coche, el peor, les haya pasado, os tenéis que ayudar porque es que si no, no saldréis de las dunas.
I de fet, per l'etapa marató, et forcen a anar amb un grup de mínim 3 cotxes, o sigui que, vulguent o no, tindràs que acabar amb un grup, i també a l'etapa marató, també per la nit, tens una etapa nocturna. En aquesta etapa nocturna et posen en grups completament aleatoris d'uns 10 cotxes i els fan ells mateixos. O sigui que també, sigui com sigui, tens que fer-te amics d'aquella gent per poder acabar aquella etapa i, bueno, és part de l'experiència, el conèixer gent i juntar-te amb tothom encara que no els coneixis encara.
De seguida parlem de l'any vinent abans, però tinc entès, Marc, tu vas poder acabar.
Sí.
La travesa.
Exacte, sí, sí.
El Nicolás no.
No, tuvimos un problema de cárter, luego con la grúa remolcándonos, ya se nos salió el radiador, un gancho, y no pudimos continuar.
¿Va a ser frustrante, eso?
A ver, piensa que yo nos apuntamos al Uniride en septiembre, después del terremoto de Marrakech-Safi. Uh-huh. Son 6 meses de preparación, me rompí también el pie, entonces lo único que hacía era Uniride, hablando con patrocinadores, gestionando el coche con Dominic, y claro, de repente nos vemos en Algeciras que igual nos quedamos fuera de la competición después de toda esta preparación. Es una vez pasado eso, ya estaba, con haber tocado Marruecos y haber entregado gran parte del material solidario, yo ya estaba contento. Luego fue frustrante. Mi amigo Dominic, bueno, al principio, porque claro, el cárter sí que fue problema nuestro, pero eso tenía arreglo. El problema fue que con una grúa, empujando el gancho en una subida, nos destrozó todo el frontal del coche, radiador y... Ya de ahí dijimos, pues nada, nos quedamos a una etapa y no pudimos continuar.
En pla humanitari, objectiu complert?
100%. Jo penso que el que es tenia que fer amb Uniride, nosaltres al final vam sobrepassar de molt, molt llarg el material que demanava Uniride. El requisit per fer Uniride són 40 quilos, nosaltres per cada cotxe portàvem uns 100 quilos i a part també vam ser els que vam organitzar el material solidari per tothom de Catalunya, o sigui, 15 cotxes portaven el material organitzat per nosaltres, un total de quasi una tonelada i mitja de material solidari que gràcies als nostres col·laboradors vam poder aconseguir. O sigui que d'aquesta part, 100%.
Yo, bueno, por mi parte, sí, el material solidario, súper contento para ser la primera vez. Eso que decía, una zapatilla le cambia la vida a un niño y es una sonrisa que no es de 5 minutos, como aquí en España abrimos un regalo y solo por quitar el papel ya nos hace ilusión. No, es que es algo útil. La cosa es que ahora Marcos contará, llevamos un día en Barcelona y queremos volver y queremos hacer algo más grande.
Algo más grande, ¿eh? Em dèieu que fa, que sou aquí... Fa res.
No, des del domingo.
Diumenge.
Des del diumenge, sí. Ho heu assimilat tot encara o encara no?
Bueno, o sigui, al final estàs tornant d'un lloc que és completament diferent on estàs avui. O sigui, és un lloc on no només la naturalesa, sinó també la gent, la manera com interactuem una amb els altres, és tot completament diferent. Llavors, a mi m'ha passat molt, la primera vegada que vaig anar a Uniride, que quan vaig tornar... Bueno, primer de tot, quan vaig arribar a Marroc em va tardar 2 dies en entendre que estava a Àfrica. O sigui, estàs en un continent diferent. I al tornar també em va passar, va estar una setmana que em costava dormir. Estava en plan, ostres, què acabo de fer? O sigui, acabo de tornar d'estar una setmana al Marroc ajudant a gent, fent el que més m'agrada. I bueno, doncs ara el mateix. O sigui, segueixo una mica perdut i amb ganes d'entendre què és el que vull fer ara per ajudar encara més aquesta gent.
Nicolás, ¿qué has aprendido de todo plegat? ¿Qué tan dos de toda esta experiencia?
Mira, yo siempre me considero el chico con más suerte del mundo, pero es que ha sido una experiencia de reflexión total. Es que cualquier cosa, tomarte una cerveza con un amigo, levantarte cada mañana, tener padres que te escriben, que te cuidan, tener un plato de comida... es que aunque sea comida preparada del Mercadona, no sabemos lo que tenemos. Y, ostras, simplemente, no digo que todo el mundo tenga que ir y vivir la experiencia y ayudar, simplemente decir cada día, ostras, qué afortunados somos y hay que ser más feliz con ello, con lo que tenemos.
Y también al veure que al final tú estás a casa, tens tot ple de coses, però és que hem pogut sobreviure una setmana amb el que ens cabia en el cotxe. I d'això que ens cabia en el cotxe, pensa que la meitat era tot material solidari. O sigui, al final estem acostumats a consumir tant i tant i tenir tantes coses, quan al final el que ens fa falta per viure i ser feliços és tan, tan poc. I penso que aquesta experiència t'ho fa viure a lo més extrem, no? O sigui, veure que realment per ser content no fa falta tot el que tenim avui en dia i que podem fer també que molta més gent sigui feliç amb el més mínim.
Clar, pensava, m'estava explicant tot això i us estava mirant a vosaltres, però pensava, clar, és que aquests nanos acaben d'arribar, de fer aquesta travessa, amb el que ens estan explicant que s'han trobat, amb nanos que no tenen ni per sabatilles, que els hi han donat sabatilles i els nanos segurament a dia d'avui segueixen corrent amb aquelles sabatilles amb tota la il·lusió del món, i venen aquí i de cop es troben amb una taula, amb micròfons, amb cables, amb tecnologia, amb aparells, amb un televisor, amb un rellotge digital, amb altaveus... Deu canviar la perspectiva de tot plegat.
Totalment, o sigui, trobes amb el... O sigui, és el contrari del que estàvem visquent allà, no? O sigui, tu pots anar per allà per poblacions nòmades i saps com és el bosc i trobes així una tenda de campanya mig mal feta, amb quatre branques, doncs allà és el que alguna gent té per viure. O sigui, estan visquent amb cases fetes de fang i realment a mi em va impactar moltíssim tornar a veure-ho per segona vegada com la gent realment té una qualitat de vida molt, molt baixa comparat amb el que estem aquí acostumats i encara així a vegades ens queixem del que tenim aquí.
Abans ens ho deia Nicolás, Marc, l'any que ve la liem grossa, eh?
L'any que ve venim durs, sí, sí. Sí, sí, la veritat és que veure's tot això de primera mà, almenys per nosaltres, que som gent que penso que som... bueno, que tenim ganes de fer coses a la vida, ens ha motivat molt a mirar com podem fer alguna cosa més gran encara. Penso que Unirite és una introducció a la solidaritat molt, molt bona. Ens donem compte del que la gent li fa falta realment. I a nosaltres ara ens ha obert les ganes, no?, de poder dir, vale, hem fet alguna cosa, hem donat més d'una tonelada de material solidari. De les...
Déu-n'hi-do.
Sí, pensa que en total, entre tots els equips, s'han donat unes 16 tonelades de material solidari.
Wow.
Una bestialitat, la veritat és que molt, molt contents d'aquesta part, però el problema que nosaltres hi hem vist és que per moltes tonelades que siguin, primer de tot, la majoria del material es sol donar al principi de tot Unirite.
Vale.
El problema que té això és que, clar, en el principi encara estàs en el nord, i el nord és on més s'assembla a Espanya, és on la força econòmica de la gent és més elevada que en el sur. Llavors, per això també sempre els deia a tothom, si us plau, guardeu el material, doneu-lo al sur, on la gent pitjor ho passa, no? Llavors, veient això, vam dir, què tal si fem alguna cosa més gros, ens comencem un nou projecte que sigui per una sola població, o una sola ciutat, un sol poble nòmada, i allà intentem fer un projecte d'infraestructura. ¿Vale? Per exemple, el que vam fer aquí amb el futbol. Imagina't si féssim ara quatre col·laboracions de gent que coneixem per aquí i diem, vale, va, ara ens anirem en juny o juliol, ens anem a aquest poble nòmada i anem a fer quatre camps de futbol. Els anem a donar material per jugar a futbol, les sabates, les pilotes, manxes, les porteries, i anem allà a fer una infraestructura bàsica però perquè la gent pugui començar a socialitzar, puguin començar a jugar a futbol, puguin començar a parlar amb altra gent, i comencem amb camps de futbol, però potser un altre dia estarem allà plantant pues, panels solars, o estarem fent escoles, o estarem fent altres coses. O sigui, el que volem és, a poc, i any tras any, començar a millorar la infraestructura i la qualitat de vida de la gent, sempre mirant en què es basa aquelles poblacions específiques i ajudar-los a fer-ho més eficient.
Sí, lo que dice Marc, totalmente de acuerdo y con muchísimas ganas, todo se consigue. PPDA, propósito, pasión, disciplina y actitud. Esto es lo que mi madre me recuerda cada día que la llamo. Y también queremos hacer una llamada a todas las empresas. Por ejemplo, en este año, The Power nos ha ayudado a traer este material solidario. The Power es una universidad Netflix. Tienen cursos online y, bueno, era una sinergia muy buena con nosotros. El año que viene, como decía Marc, queremos liarla aún más grosa y hacer campos de fútbol, paneles solares, hacer algo, un proyecto más chulo, más grande, y por eso queremos hacer una llamada a todas las empresas que se quieran animar, ya sea bicicletas, ya sea equipamiento deportivo, cualquier cosa podemos intentar verlo. Así que nada, tenéis nuestro contacto, ahora al final os lo daremos. I gràcies per tot.
No, ja el podeu donar, ja, directament.
Sí, doncs, ens podeu contactar per Instagram, a Fastlane Unite, Fastlane Unite.
Y luego nuestro Instagram también, para seguir todas las actividades. Ahora, bueno, haremos muy buen contenido y es arroba thepower.rally. D-H-E power, P-O-W-R, punto, rally. R-A-L-L-I, arroba thepowerrally.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, un par d'iniciatives que teníem pensades quan per començar, però estem oberts a totes les coses, era això. Des de camps de futbol, estacions de reparació per bicis, perquè la gent a vegades va de lloc a lloc només caminant, escoles, panells solars, electrodomèstics, o sigui, estem oberts a qualsevol iniciativa que podem fer per realment millorar la vida de la gent. O sigui, qualsevol persona que estigui interessada, sisplau, escriu-nos i veurem què podem fer.
Escolteu, ajudeu aquests nanos, que ajuden aquests nanos, ajudeu moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Nicolás Gutiérrez, Marc Nadal, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana a explicar-ho tot plegat. Moltíssima sort per l'edició vinent. I aquí ens teniu. L'edició vinent en tornem a parlar.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Merci per tot, que vagi bé.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, és el moment de seguir endavant en el nostre matí, moment d'obrir les portes d'aquest espai del Viure en Salut, un espai que tenim aquí als matins, a Ràdio Estel, enmig dels continguts de la caravana, en aquest punt del matí, moment en què el conductor habitual del programa, Alma Mater, s'agafa aquests minuts per respirar enmig del directe. No està malament. Descansem una estona d'unes veus i agafem unes altres. Per tant, cada dia, ja ho sabeu, de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos amb tota la nostra bona voluntat i el nostre savoir-faire, tractant de donar solucions als vostres problemes de salut. Sempre ho fem de la mà de les expertes mans dels amics de Marnis, com no. Per tant, canvia la caravana i ara mateix substituirem una veu per una altra. La veu que entrarà és la del nostre doctor de capçalera, el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, que entra en directe des de Madrid. I ja sabeu, us ho recordo cada dia, que aquest espai és l'espai de salut i de benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts 24 hores. L'espai durarà, doncs, uns minuts, però la possibilitat de contactar amb nosaltres és tot el dia. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important, importantíssim aquest número, sempre us ho recordo, perquè aquest espai és per vosaltres i la manera de posar-vos en contacte amb l'espai, amb el nostre doctor, amb aquests minuts de ràdio, és mitjançant aquest número de telèfon, el 663-99-30-62, 663-99-30-62, nota de veu, missatge per escrit, qualsevol dubte, qualsevol consulta, qualsevol cosa per vosaltres, per la vostra família, per un conegut, per un amic, per un veí, qualsevol cosa, eh? Estem, és que qualsevol cosa que vulgueu, estem al vostre servei. Que no us ve bé enviar un missatge a aquest número de telèfon? Doncs un correu electrònic, lacaravana@radioestel.cat, és la nostra adreça, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres, doncs, serà un plaer comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que nos está escuchando desde Madrid. Buenos días, doctor. ¿Jacinto?
Sí, sí.
Ah, vale, vale. Digo, uy, ¿qué ha pasado? Que siempre me contestas
aquí
como...
Aquí estoy.
Me contestas como un trueno y digo, uy, se ha perdido por un momentito. Bueno, bueno, perfecto. Oye, ¿todo bien o qué?
Bueno, ¿o qué, más bien?
¿O qué? Bueno, siempre cositas, siempre cositas. No podemos aspirar, sería, yo creo, por nuestra parte un error, aspirar a que todo esté completamente controlado.
Eso sería aburridísimo.
A mí me gusta mucho un periodista aquí catalán, que además también aparece en otras radios nacionales, que se llama Miguel Rico, que ha trabajado en Mundo Deportivo muchos años, es periodista deportivo, que siempre le preguntan en un programa, le preguntan, ¿tot bé? ¿Todo bien? Y él contesta, todo es un término muy amplio, ¿vale? Todo es un término muy amplio. Pero bueno, si la mayoría de cosas están controladas, ya nos congratulamos. Yo me uno a esta idea tuya, siempre hay alguna cosita, pero de momento estamos pasando un buen día. ¿Podemos entrar en materia de consejos para llevar mejor nuestra salud y nuestro bienestar? Mira, te comento, nosotros aquí en el programa, en La Caravana, tenemos un espacio hacia el principio, muy, muy pronto, que se llama Lifestyle, y que Nuria Ross, la subdirectora, nos da siempre, pues, buenos consejos para diferentes aspectos de nuestra vida. Y me doy cuenta de que uno de los que hace constantemente y tiene en común con este espacio también, del Vivir en Salud, es que nos recomienda siempre el ejercicio físico, en la medida que cada uno pueda, quiera, desee sus posibilidades, etcétera. Y hoy, como ha vuelto a pasar, digo, mira, pues le voy a sacar a Jacinto el tema, porque seguro que nos puede dar alguna recomendación para la gente que quiere ponerse en marcha o que ya lo está haciendo con el ejercicio físico. Primero, para tener una idea general de cómo lo tenemos que hacer, y luego, desde el punto de vista de los complementos alimenticios, seguro que Marnis tiene alguna ayuda para llevarlo todo mucho mejor.
Pues sí, la verdad que sí. Claro. Lo del ejercicio físico es, para mí, es fundamental.
Sí.
No solo, pero ejercicio físico hablado como actividad física.
Vale, ¿sí? Actividad.
Hay quien la actividad física la puede desarrollar como deporte, y hay quien la actividad física la puede desarrollar como caminar, pasear,
correcto,
hacer bici.
Moverse.
Correcto, correcto. Entonces, si tú eres una persona que has practicado deporte de joven y has seguido practicándolo, continúa, porque tu cuerpo está habituado a hacer deporte, probablemente tú mismo sabrás ya hasta dónde puedes llegar.
Vale.
Que no has practicado deporte y quieres empezar a hacerlo, ponte en manos de un profesional, ¿sí? Porque si no, vas a tener lesiones,
claro,
y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Que no, pues que te apetece caminar. El caminar, todo el mundo, casi todo el mundo lo puede hacer, ¿vale?
Sí.
A no ser que tengas algún tipo de dolencia o de impedimento, ¿no? Y eso es ponerte un calzado cómodo, adecuado, que los hay, en el mercado todos los que quieras para caminar.
Ya lo creo. Anda que no hay variedad de calzado.
Muchísima. Te pones una ropa cómoda y voy a iniciar esa actividad física, ¿vale? No me vale es que yo voy a la compra, es que camine mucho en el trabajo. No. Dedícale ese tiempo cada día o cada dos días a lo mismo que le dedicas tiempo a trabajar, que le dedicas tiempo a comer, cada vez menos, pero hay que hacerlo. Y le dedicas tiempo a dormir, cada vez menos, pero hay que hacerlo.
Vale. Es verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar?
¿Para qué nos vamos a engañar?
Pero nosotros insistimos, percutimos, como diría Pep Guardiola, insistimos,
sí,
porque es importante defender esto.
Somos machacones.
Machacones.
Pues igual, llega a casa o en el momento en el que puedas, cámbiate de ropa, cámbiate de calzado y pues ahora le voy a dedicar 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que pueda, a caminar, ¿vale?
Muy bien.
Eso es muy importante. La dieta, por supuesto, tenemos la grandísima suerte de vivir en un país que tiene una gran variedad de todo tipo de alimentos, ¿vale?
Sí.
Proteínas, vegetales, fruta, verdura, carne, pescado, legumbres, todo, huevo, productos lácteos, es que afortunadamente no nos falta de nada.
Es cierto.
Y bueno, bien es verdad que cada vez más caro, pero bueno.
Una cosa no quita la otra. Es caro, cada vez más caro, pero muy sano y muy variado.
Claro, pero los productos de temporada, si vas al mercado, no te resultan tan caros.
Es verdad,
¿eh?
Sí.
Eso es así. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no?
Vamos.
Eso únele que va a hacer que cuide tu peso.
Uh-huh.
Y yo a todo el mundo le recomendaría, dentro de la amplísima gama que tiene Marlins de complementos para el deporte,
¿sí?
Hay una gama que se llama Total Wellness, que es para un poco, bueno, pues para un poco el bienestar físico, mental, emocional y tener un buen equilibrio para enfrentarte día a día con el deporte.
Madre mía, qué
tipo de actividades, ¿vale?
Es muy completo, podríamos decir.
Por eso. Y entonces, en líneas generales,
sí,
yo recomendaría un complemento alimenticio que se llama Multicereal Energy.
Hombre, ¿vale?
¿Vale? ¿Vale? Tiene un montón de producto. Aparte de cinco cereales, tiene avena integral, alforfón, espelta, camut, arroz integral, magnesio, calcio, cromo, biotina y omega 3. O sea, impresionante.
Impresionante, sí, sí. Multicereal Energy, ¿eh? Bueno, lo de los cinco cereales, perdona, pequeño paréntesis, yo saco aquí mis pensamientos a quemar ropa. Me recuerda a las papillas de los niños, ¿no? De cinco cereales.
Ahí estamos. Eso te iba a decir yo. Había una papilla de cinco cereales con leche que era facilísimo de hacer.
Que, por cierto,
solo tenías que mezclarlo en la leche. Y estaba buenísimo.
Con cierta paciencia para que no queden grumos. Pero te tengo que decir que esas papillas están muy buenas, ¿eh? O sea, a mí me parece que están muy buenas, lo digo como adulto, ¿sí? No como niño, en este caso.
Pues sí. Ese complemento, el multicereal en día, tiene polvo, tiene un cacito. Pues tenemos que, bueno, pues rellenar un cacito.
Sí.
O medio, eso ya depende, y lo podemos hacer una vez al día o dos veces al día, pues disuelto en un vaso grande de agua o incluso de leche y te sirve de desayuno.
Fantástico. Pues esta es la recomendación que nos hace Jacinto Valverde. Si estáis pensando en poneros en marcha, si es que no lo estáis haciendo ya, que sería una buena idea, en poneros en marcha un poquito con la actividad física, si vais a ir a pisando fondo, sobre todo que os aconseje un profesional para que no vengan lesiones y problemas. Pero si iniciáis esta actividad física, como nos ha recordado el doctor, que puede ser caminar, hacer un poquito de bicicleta, un poquito de piscina, cosas de este estilo, que es moverse, es una gran idea, pues hacedlo también de esta manera, de manera sostenida, que no sea, como decían en mi casa, arrancada de caballo y parada de burro, no, lo hacemos con toda la calma, y podéis incorporar este complemento que os va a ayudar a tener, pues eso, más energía y llevar mejor esta actividad física, el Multicereal Energy de Marnis, que viene en polvo con un cacito, lo podéis tomar como desayuno, os va a dar el reprise para que esta actividad física, pues la llevéis perfectamente. Y yo recuerdo que aquel producto y qualsevol dels productes de Marnis que ens recomana Jacinto els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web, trobareu aquest producte, el Multicereal Energy i tots els de l'univers de Marnis a la seva pàgina web, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Aquí vengo con el puñado de correos que me bajo cada día, con la recopilación que voy haciendo. Van entrando, intento que sean variados. Hay muchas consultas que se nos han hecho, otros oyentes se interesan por temas similares. En este caso empezamos con Elena Gómez. Dice que tiene 62 años. En este caso nos da la edad. A veces los oyentes... Está muy bien que nos den la edad, porque eso también nos centra...
Sí. Es un dato epidemiológico para mí bastante importante.
Importante. Bueno, pues mira, hacemos una llamada. Los que nos enviáis mensajes, tenedlo por favor presente, porque al doctor le ayuda a acertar un poquito más con los consejos. Y los que enviáis correo, que sois muchos, pues también, por favor, nos especificáis vuestra edad. Y esto nos ayuda a que todo sea más preciso. Nos dice Elena. Buenos días, doctor Valverde. Vivo en Sitges, me llamo Elena. Últimamente, cuando subo las escaleras de mi casa, dice, noto que me falta un poquito de aliento y a veces incluso un zumbido en los oídos. Mi vecina, las vecinas, me dijo que podría ser un puntito de hipertensión arterial. No quiero depender de medicamentos, así que estoy buscando opciones naturales para poder controlar esta presión arterial. ¿Podría recomendarle algún hábito de vida saludable o hierbas, productos que puedan ayudarme a mantener esto bajo control? Muchas gracias, espero sus consejos. Elena de Sitges. Bueno, se encuentra con esta circunstancia, a ver qué le podemos decir.
Bueno, vamos a ver, es que aquí la primera pregunta... ¿cuánto tiempo llevas subiendo las escaleras? Porque lo mismo has empezado a hacerlo ahora y lógicamente yo también si me tiro mucho tiempo sin subir y bajar escaleras, claro. Luego me meto en el metro y a las primeras escaleras que subo ya voy jadeando.
Bueno, ¿qué me vas a contar? Yo me las miro de lejos, digo, bueno, ahora tengo que subir.
Si eres ciclista lo sabes, si tú dejas la bicicleta y te pones a coger la bici y subes una cuesta, una calle empinada en Barcelona, dices, ahí te queda, no te vuelvo a coger, ¿no?
Sí, o sea que podría ser perfectamente por la falta de hábito, ¿eh? Claro, no sabemos.
Puede ser, primero, falta de hábito. Segundo, exceso de peso. Tercero, ambas cosas. A y B son correctas. O vale. Todas son correctas.
Vale. Claro. Podría ser.
Pero bueno, no obstante, eso tienes que mirar cómo está tu estado físico, cómo está tu peso, o cuál es la longitud de escaleras que estás subiendo. No es lo mismo subir un piso que subir 7.
Efectivamente, ¿vale? Sí.
Entonces,
sí.
Todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Para la hipertensión arterial, yo no me creo que tenga que ver mucho la hipertensión arterial,
vale,
que tengas esa dificultad respiratoria.
Aquí el consejo de la vecina a lo mejor no es muy acertado.
No es las vecinas. Acertado, pero lo primero que tienes que hacer es ir a tu médico de asistencia, claro, primaria o de cabecera, que te mire, que te ausculte, que te tome la tensión, ¿vale?
Vale.
Y yo, si quieres ya empezar a controlar un poquito tu tensión arterial,
sí,
controla tu peso, toma la alimentación con poquita sal, ¿vale? Descaradamente sosa, y empieza a utilizar ya el efecto beneficioso que para esto tiene los omega 3, tomando el Omegamar 1200.
Vale.
Dos cápsulas juntas en una única toma por la mañana antes de desayunar.
Pues amiga Elena de Sitges, estas son las recomendaciones del doctor. Es probable que todo estas sensaciones que tienes cuando subes las escaleras, un poquito de falta de aliento, este zumbido en los oídos, no tengan que ver con la hipertensión, sobre todo si estás preocupada y estas variantes que nos ha sugerido Jacinto, pues las tienes controladas, ves al médico, evidentemente, a ver qué te dice, pero como complemento alimenticio, para ir previniendo ya cualquier problema de este estilo, de la hipertensión, que son problemas que pueden volverse muy serios, él nos ha dicho, los efectos beneficiosos de los aceites omega 3, en este caso el Omegamar 1200, un clásico de esta sección, dos cápsulas al día y te va a ayudar a mantener la tensión a raya. Pues tenemos a Elena de Sitges contestada. Nos movemos hasta Sant Cugat del Vallès, zona noble, muy cerca de Barcelona. Marcos Roca, de 40 años, nos dice que desde que era niño ha tenido asma. Nos cuenta que padece de asma y especialmente cuando la humedad aumenta, dice. Entonces dice que le gusta pasar tiempo al aire libre, pero que estos a veces tiene ataques de asma o subidón de asma que se lo impiden y que busca ayuda en los complementos alimenticios para fortalecer pues esto, los pulmones, reducir la frecuencia de los ataques. Entonces, en este sentido busca consejo y a ver qué le podemos decir. Nos enfrentamos al asma en un adulto, Jacinto.
Bueno, y parece que es de origen un poquito alérgico por los hongos de la humedad.
Sí, sí.
Me ha parecido oír en el...
Sí,
en el...
exacto. Dice que con la humedad aumenta, sí, sí.
Correcto. Bueno, vamos a ayudarle primero para ver si conseguimos que tu cuerpo poco a poco se vaya desensibilizando a esos, a esa alergia que te producen los hongos de la humedad. Mm. Toma de forma continua y constante. Aquí de nuevo volvemos a repetir el efecto beneficioso de los ácidos grasos omega 3.
Vale.
Toma dos capsulitas juntas en una única toma de Omegamar 1200.
Perfecto. El mismo producto, ¿eh?, va a ayudar con estas dos variantes, ¿eh?
Uh-huh. Y luego le voy a mandar algo también a ver si ayudamos un poquito a ese asma.
Vale.
Que es un complemento que no suele salir mucho porque lo utilizo para cosas muy específicas, que es, le llaman el aceite de los faraones, ¿vale?
Uy, me interesa.
Y este es el aceite de comino negro, que viene en cápsulas, ¿vale?
Ah, vale.
Y se llama Cuminmar.
Cuminmar.
Cuminmar, ¿vale?
Vale, vale.
Que eso también le va a ayudar, que tome dos capsulitas antes de desayunar, comer y cenar.
Pues venga, vamos a por los efectos beneficiosos, una vez más, de los aceites omega 3. En este caso, volvemos a recomendar el Omegamar 1200 para este oyente que nos ha escrito desde San Cugat. Marcos Roca, estos problemas de asma, Omegamar 1200 lo incorporamos desde ya, y luego pues los efectos beneficiosos de el Cuminmar, dos cápsulas que también van a ayudar a controlar, a tener un poquito más controlado estos ataques de asma. Entonces, mira, Jacinto, tengo una consulta que me ha llamado la atención, porque creo que no había salido nunca, que hace referencia a problemas de tiroides. Entonces, como esta a lo mejor nos podemos detener un poco más mañana, yo creo que la podemos dejar para otro momento.
Porque hay que explicar...
Exacto, sí. Entonces, como nos queda pocos minutos, esta me la reservo. Es una oyente que se llama Clara de Reus. Ya te digo, Clara, que si nos está escuchando, mañana trataremos esta consulta, pero sí que para Jordi de Manresa podemos rápidamente darle alguna recomendación sobre molestias estomacales. El correo es más largo, pero te lo resumo, porque al final es una acidez de estómago y una regurgitación ácida. Lo ha especificado muy bien. A ver qué le podemos decir a Jordi con el tiempo que nos queda.
Bueno, mastica bien los alimentos, haz comidas cortas pero varias veces al día, no tengas grandes transgresiones dietéticas, no te tumbes en el sofá o en la cama después de comer y cenar, intenta caminar un poquito y ayúdate del efecto beneficioso que tiene el jugo de aloe vera y el neocarbón. 20 mililitros de jugo de aloe vera antes del desayuno y el neocarbón una o dos cápsulas después de comer y cenar.
Pues como ha quedado clarísimo, en este caso no hace falta repetirlo, Jacinto, pim pam, nos ha dado la solución. Consejo siempre de, a mí me gusta llamarlos de sentido común un poco, ¿no? El saber hacer las cosas bien para que el cuerpo no se resienta, y luego los complementos alimenticios, el jugo de aloe vera y el neocarbón. Yo os recuerdo que los productos que ens recomana el doctor es podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. És molt important perquè són productes de proximitat que trobareu al vostre barri, molt a prop de vosaltres. La pàgina web és interessantíssima, us recomano que entreu, que xafardeixeu, que us impregneu una mica de l'univers de Marnis, però sobretot per a farmàcia, farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, que moltíssimes gràcies i pròximament més consejos.
Un abrazo.
A cuidar-se, adiós. A punt d'arribar a la una del migdia, esteu farcits, no us queixareu de consells per portar una mica millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida tota l'actualitat en el butlletí d'aquesta hora, quan arribem al punt de la una, després de les senyals horàries, tota l'actualitat de Catalunya, d'Espanya, del món, aquí a Ràdio Estel, i després encetarem la darrera hora de la caravana amb el conductor habitual aquí assegut a la cadira del conductor. Encara ens queden uns minuts per gaudir del matí aquí a Ràdio Estel, en el nostre dial. Això és Ràdio Estel, això és la caravana. Fins ara mateix.